Susi, així de cop al bot, el partit més important de la història del Girona és...
Suposo que el de pujar a primera, la primera vegada.
Passa, passa. Ja ets dins del Girona reservat. Amb Eduard Solà.
Si sou del Girona, aquest és el vostre espai. Si no ho sou, també, però ni haureu estat mai tan feliços ni ara estareu patint tant. Benvinguts al 18è capítol de la tercera temporada del Girona Reservat, el podcast que fem cada 15 dies per parlar de l'actualitat d'un Girona que ens té amb el cor encongit perquè s'ha anat embolicant tant que si no guanya el partit de dissabte contra l'Elx, baixarà a segona divisió. És un tot o res, és una final, sense estar pendent d'altres resultats. El Girona és un equip que no sol jugar gaires finals, pròpiament dites, però sí que la seva trajectòria ha jugat partits de caixa o faixa, ja sigui per pujar o per no baixar. Però una situació molt semblant a l'actual, el joc de no baixar en l'última jornada de Lliga a casa, la van viure la temporada 2009-2010 amb aquell penal de Quico Arratón que va evitar el descens del Girona a la que abans era la segona divisió B. L'entrenador d'aquell equip era en Narcís Julià. Narcís, què tal? Benvingut de nou al Girona Reservat.
Hola, bon dia.
Aquell dia, gol de Quico Arratón, minut 89, tu ja no hi eres perquè t'havien expulsat. Amb aquell penal que s'escola per sota el porter del Múrcia, tots el tenim a la memòria, va servir per acabar empatant. Mantenir-se a segona divisió A i evitar el descens, és una de les situacions més bèsties que has viscut mai?
La més bèstia, perquè bueno, jo com a jugador vaig tenir la sort de viure moments macos amb el Saragossa i bueno, eren moments macos per anar a Europa, per alguna final de Copa o alguna cosa... Però sempre dic que el pitjor de tot en el món del futbol és que t'hagi de jugar un partit, bueno, caro creu, com pot ser el del dissabte que ve del Girona, sapiguent que pots baixar a categoria. Això és difícil de gestionar i a sobre com va anar el partit i tot el que hi havia al voltant i la setmana aquella prèvia va ser complicat, sí.
Ara en parlarem. Tu, Susi, també em vas dir entre setmana que tu eres al camp.
Era al camp el dia del penal de Quico Arratón, mullant-me sota la pluja.
És una de les situacions més bèsties que has viscut mai, no només pel partit, sinó pel penal, perquè passa per sota el porter, no? És una...
Més que res per això, perquè va passar per sota el porter i aquell segon de dir no ha entrat, i després acabes veient que rodola. Home, sí, recordo, és que jo aquell dia que estava allà, perquè crec que nosaltres havíem jugat al matí, no sé, no tinc el record massa clar, però recordo que anava passant els minuts i és que no empatarem, és que tot anava en sentit contrari.
I amb un penal, que no sé si el VAR...
Tot anava...
El penal aquell és una mica justet també, no?
Bueno, després ho vam veure repetit diverses vegades. Es pot pitar o no es pot pitar. Sí que és cert que jo recordo que aquella setmana, inclús jo sóc molt tranquil, no m'hi he expulsat mai, i li vaig comentar amb en Jordi Melero, no?, que era el segon entrenador, dic, en Jordi, segons com vagin les coses hem de generar, perquè aquí a Girona són molt freds en general, sí. No? Hem de generar alguna situació amb el que la gent... es cabregi, s'exciti i tal, i quan van posar el temps afegit jo vaig muntar una mica el peripè, no? I bueno, allò va generar tal, l'expulsió de l'entrenador, la gent cridant, no sé què, no sé si va condicionar o no en l'àrbit, no, però evidentment pretenies una mica condicionar l'ambient que hi vés els últims minuts de certa pressió cap a l'àrbit, no? Bueno, va haver una caiguda del Juanma i va pitar penal i bueno, després, quan vaig veure que anava el Quico també vaig dir, mano de Déu, senyor.
Sí, perquè no l'havia de tirar
no era un gran llançador de penals en Quico, però en aquestes circumstàncies a vegades és el que el tira molt bé i no vol ser-hi. Recordo aquell famós penal del Depor amb el Jukić, que en Bebeto, que era l'estrella, no el va voler tirar i no van d'això. I en aquí bueno, el que la va agafar va ser el Quico, que no es tirava bé, però bueno, va entrar. No vull dir, la va posar dins, no, la pilota va entrar, que era l'important. Sí.
Per acabar-ho d'explicar, el Girona estava perdent 0-1 amb aquell resultat contra el Múrcia. Era també una situació paral·lela, ara en parlarem, perquè o perdies, o qui perdia s'anava a segona divisió B, el Girona va empatar i va acabar-se salvant. Estàs d'acord que és una situació molt paral·lela, amb condicionants segurament molt diferents?
La situació esportivament és la mateixa. Esportivament, des del punt de vista de com afrontar un partit d'aquest tipus, no? Institucionalment era diferent, perquè primer no baixaves de primera a segona, baixaves de segona a segona B. La situació en aquells moments del club a nivell econòmic era molt, molt delicada i, bueno, ara que han passat els anys, poder també es pot dir, jo tenia la sensació de que si es baixava de categoria tenia risc inclús de desaparèixer, no? O estar un piló d'anys a segona B perquè ningú es ves atrevit a agafar el projecte, no? Jo crec que institucionalment ara és diferent perquè, bueno, el club està molt, molt, molt ben estructurat, hi ha estabilitat institucional, econòmica. No vull parlar de baixar perquè no baixarem, però en el cas de que passés ja hi tornaríem, no? I l'altra situació era una mica més estressant i emocionalment molt, molt complicada de gestionar, perquè les conseqüències que tots, almenys la gent d'aquí Girona, no? I jo sóc d'aquí, pensàvem que les conseqüències serien molt greus, no? Però esportivament és el mateix, o sigui, has de gestionar una setmana a vida o mort, és a dir, o guanyo o me'n vaig. Crec que encara és millor, perquè no tens... Nosaltres teníem que gestionar o empatar i guanyar, que allò també et distreu. O sigui, bueno, si empatem, va, però si empatem, poden fer el gol a l'últim minut i te'n vas. Aquí està clar que has de guanyar, no te val res més. Per tant, a l'hora de preparar el partit, possiblement, tothom té clar que he de guanyar. No he d'especular. També hi ha un altre avantatge respecte a el que nosaltres vam viure. Nosaltres, tu recordaràs que vam guanyar 0-1 a Les Palmes.
Sí, i vam celebrar la permanència. Vam
celebrar la permanència, sí, sí, dic, això no està fet. Les dues últimes jornades teníem clar...
Vam anar al Bacete, vam perdre, i recordo
perfectament... Que si no guanyàvem nosaltres aquell punt que ens faltava, baixaríem. Perquè a l'última jornada hi havia 4 o 5 camps que es podia donar un sol resultat i tant el Múrcia com el Girona es mantenien. Estàvem segurs que no es donarien. L'Albacete, que va fer una temporada horrorosa, ens va guanyar 1-0, va anar al camp, l'última jornada, al camp del Cartagena, que havia fet una temporada extraordinària, i a la mitja part del partit del Múrcia me venen i em diuen: està guanyant 0-4 al camp del Cartagena, l'Albacete. I diu: mare de Déu. Per tant, no podies estar mirant altres camps, tot i que miraves. Sí, i això et distreu. O sigui, les ràdios a la banqueta, un que està, que com van els resultats, encara que tu tinguis clar que no es donarà cap resultat, te distreu. Home, si empatem, ens salvem, te distreu. Per tant, aquesta vegada és o caso o faixa. Hem de guanyar i s'ha acabat.
Ara anirem parlant de la situació que es poden anar donant. Tu creus que és una situació paral·lela, Susi? O...
Sí, esportivament segur, perquè ho ha explicat ell molt bé, però la manera de gestionar-ho, com està el club... fins i tot et diré que potser la gent, com que ara arrossegues molta més massa, també fa que sigui una setmana una mica diferent en aquest aspecte, i els jugadors es sentiran més o menys acompanyats, segur que molt més acompanyats que aquell any,
aquell dia de la pluja,
exacte, que a més amb la pluja ja sabem que aquí a Montilivi la gent no hi va. Per mi sí, és una situació paral·lela, i continuo dient que és veritat, el Girona depèn d'ell mateix, però que alhora és el seu principal enemic. A mi no em fa por l'Elx. A mi em fa por el Girona, que surti, a quina cara ens mostrarà el Girona, perquè s'ha mostrat irregular, i perquè ara mateix no el veig amb aquesta confiança a vegades que es necessita per dir: no, escolta, guanyarem el partit i l'hem de guanyar. Com que això serà una final i tot el que hagin fet no comptarà, vull pensar que això no tindrà cap influència, i per tant se sortirà a només a guanyar, i us diré, guanyar de la manera que sigui. És igual si amb la pilota jugada, més igual amb els tres centrals, és que més igual de la manera que sigui, però si això és així, el Girona guanyarà, i potser no serà tan paral·lel a la situació que va viure en Narcís.
Aquests partits és millor jugar-los a casa?
No, i tant, 100%.
Això sí?
Evidentment, no. És que no és ni comparable jugar-lo a casa o jugar-lo fora de casa.
De mirar, ara sabrem els precedents que ha fet el Girona en els partits decisius, en aquells partits considerats com una final, i si els resultats han arribat millor a casa o a fora. Xavi Soler, què tal?
Què tal? D'entrada, la gent està sent, sobretot per xarxes i aquestes coses, molt malastruga en el tema d'aquesta final, aquest partit a casa a Montilivi, pel fet de mirar precedents, pel fet de mirar opcions. D'entrada, si heu llegit per internet els tants percents que té el Girona de baixar, etc, és una trampa, perquè és evident que de totes les 81 en sala combinacions possibles que de marcadors, crec que és en 54 que el Girona baixaria. Però clar, aquí no compten que el Girona només depèn d'un partit, que és el seu, i guanyar a casa sempre és més probable que no pas no fer-ho. És veritat que la gent mira els últims precedents, i en tenim tres de consecutius, on el Girona, amb partits que es podrien determinar com a finals, a casa no els ha tret. El primer és la temporada que es va baixar a segona divisió, aquell 2018-19, a la penúltima jornada, era una final contra el Llevant, el Girona va perdre 1-2, això va fer que l'última jornada ja fos intranscendent. A la següent temporada, per pujar a primera, aquí sí que tots tenim aquest precedent que ens fa pensar malament en aquest dia de l'Elx, que és aquesta derrota en la tornada del playoff final per pujar a primera, aquell gol de Pere Milla en el temps de descompte, Estuani expulsat, torna a ser contra l'Elx, per tant molta gent, molt aficionat del Girona, pensa en això i té el cos, i la temporada següent aquella final també per pujar primera contra el Rayo amb aquell 0-2 i el Girona perdent. Aquests són els tres últims precedents. Per trobar el primer precedent de final, diguem-ne, que surt cara pel Girona, ens haurem d'anar a les 16-17. Recordeu aquell Girona-Saragossa, aquell 0-0. Nosaltres érem al camp i podíem cantar clarament este partido lo vamos a empatar, perquè és un partit que no va passar absolutament res i Girona i Saragossa estaven contentíssims amb aquest 0-0. Després tenim més precedents, no m'emmerdaré aquí. Hem d'anar, per exemple, al precedent que parlava el Narcís, aquesta última jornada del Girona 1-0, per buscar un precedent, diguem-ne, positiu a Montilivi. Què fa això? Què ha fet aquests dies que molta gent posi aquests precedents i vegi negativament o pensi negativament en aquest partit? Per buscar coses per la... diguem-ne, per pensar en positiu, perquè això és història i la història no val en el futbol. El que val és el que està passant. Hem de dir que el Girona en els dos últims partits ha fet les millors dades de xuts a porta de tota la temporada. 29 rematades a porteria el dia de la Real Societat, 25 el dia de l'Atlètic de Madrid. Són els dos millors resultats. És veritat, i tothom pot parlar, que el problema és la falta d'efectivitat, només s'ha marcat un gol, aquell gol d'Estuani, però el Girona, que és un dels equips que menys remata porta de tota la temporada i que a més li ha pesat molt durant la temporada, ha aconseguit les millors xifres just en els dos últims partits. Per tant, com diem a vegades amb la transmissió amb l'Eduard, algun dia ens ha de sortir cara, no? Si ho intentes, algun dia t'ha de sortir cara. I l'altre precedent positiu és que jugues contra l'Elx. Habitualment aquesta temporada el Girona sempre s'ha dit que ho fa millor amb els equips grans, que juga millor amb els equips grans. També es pot dir que juga millor amb els equips que realment, i sembla una contradicció, li prenen la pilota, tenen més possessió que ells. L'Elx és el tercer equip amb més possessió de tota la Lliga, després de Barça i Madrid. El Girona ha guanyat, i aquesta dada sí que m'ha fet mal, només 6 partits a Montilivi aquesta temporada. Només 6. És una dada dura, Dels 6, en 4 va perdre la possessió. Per tant, pot ser una notícia positiva que juguem contra un equip que vol la possessió, perquè és quan habitualment el Girona ha tret bons resultats.
Narcís Susi, totes aquestes dades, el fet d'haver perdut contra l'Elx, el Rayo Vallecano, aquests partits decisius contra el Llevant, continuem insistint que és millor jugar-t'ho a casa, no?
Sí, aviam, les estadístiques són estadístiques, però per mi, jo mai hi he cregut. Abans en Xavi feia un comentari de les probabilitats, no?, de les càlcul que s'està fent, les possibilitats de baixada del Girona o de tal, igual, jo recordo que aquell famós partit aquella setmana prèvia amb el Múrcia, aquelles dues setmanes inclús tinc l'anècdota que un dia vaig enterar que hi algú havia posat en el vestidor les probabilitats que tenies de mantenir o de baixar, i era una bestiesa. En teníem un 5%, teníem 5 i de 254, o sigui, no baixàvem ni sí, de conya. Sí. I em vaig entrar al vestidor i vaig dir, mira, espera, això és justament al revés, i els hi vaig girar. Si nosaltres no guanyem, si no fem la feina, són 254 possibilitats de baixar. Els jugadors es van quedar així. Bueno, ja saps que van passar coses molt rares, hi havia pactats tots els partits. Per tant, l'estadística, aviam, hi ha de ser. El que hem d'intentar que l'estadística no ens posi en plan pessimista els aficionats nostres, que ja de per si
sí, són els, costa,
els hi costa, i que l'actitud que tinguin el diumenge també sigui totalment diferent a el que tenen habitualment. Vull dir, la gent de Girona és freda, en general, i de cara al dissabte han d'anar amb una, diguéssim, amb un altre personatge. Jo sé que és difícil canviar l'actitud o canviar el caràcter, per si el tens d'una manera, però haurien d'anar quasi amb mentalitat d'aficionats de bàsquet. D'aficionats de bàsquet, de que quan tingui la possessió, que abans en Xavi deia, de que un equip que té molta posició tingui paciència, o que xiulin com animals per incomodar la precisió d'aquesta possessió i que després donguin ales a l'equip. Vull dir, això s'ha de notar, perquè si no al final tot, clar, aviam, tot dependrà dels jugadors, això està clar. Però des de fora l'única possibilitat que tenim, que tenim els aficionats o que té l'aficionat, és de crear una atmosfera diferent a Montilivi. Ja no ens val el Girona, hi ha d'haver-hi alguna cosa més, no? Hi ha d'haver-hi alguna cosa més, no, sense agressivitat ni res raro, no? Però ha d'haver-hi una caldera. I això no és normal, per tant, implicarà que la gent vagi amb una mentalitat diferent a lo que és un típic partit de Lliga. Aquí és un partit car o creu, o guanyes o baixes. Llavors això s'ha de notar amb els jugadors, evidentment, però també s'ha de notar amb l'afició. Repartim una mica la responsabilitat per una vegada també entre jugadors i afició, no?
Tu que estàs acostumat o vas preparar aquella setmana, hi ha por? És a dir, què has de prioritzar durant la setmana per preparar un partit així, una final, on és un caixó faixa?
Mira, el primer que has de fer, i bueno, jo que ho vaig veure en primera persona i també tens aquesta experiència, el primer que has de rebaixar la càrrega emocional del jugador. O sigui, jo no sé com estan gestionant, no tinc ni idea, però no pots estar pensant en el partit tots els dies de la setmana, saps, allò com hòstia i tal, no sé què. Bueno, quan arribis, arribarà. I crec que el Mitchell, això també m'imagino que ho tindrà clar, el que ha de fer és centrar-se en el que ha de fer o les eines que els ha de donar els jugadors per gestionar el partit. Dintre d'aquestes eines, evidentment el concepte tàctic, no crec que es canvi res ni que faci coses rares, simplement incidir en el que tu creus que has de fer per guanyar aquell partit, el que has de fer per guanyar l'Elche, perquè evidentment és un perfil d'equip diferent, poder amb el típic equip que se t'atenca o que no té tant la pilota o que juga més a la contra, és a dir, que el jugador quan surti al camp sàpiga què és el que ha de fer per guanyar el partit, i aquest que ha de fer ha de ser amb eines d'aspecte tàctic, perquè si ho centres només en lo emocional, sortiràs al camp bloquejat. Abans de començar el programa parlàvem d'alguna anècdota d'aquestes d'extra motivació, aquell vídeo que va fer el Barça, sembla que era la final de Roma, de Gladiator i el Nessun Norma i no sé què, i bueno, jo que vaig treballar al Barça després, t'explicava algun jugador que, hòstia, van sortir accelerats, els primers 20 minuts no hi eren, no? Llavors, has de graduar molt això. Quan arribin al camp, abans me comentàveu vosaltres que, bueno, és possiblement que la gent els esperi i tal.
Hi haurà rebut a les 6.
Començaràs a pujar l'adrenalina, però tu no pots estar generant aquella adrenalina durant tota la setmana amb discursos èpics i no sé què, inclús abans del partit, no? Allò que no, hi hagi allò del típic, no, per les famílies, per no sé què, per el tal, no. Centra-te en el joc, centra-te en el missatge que has de donar al jugador, que li doni confiança. Centra-te a preparar escenaris, perquè poder hi ha un escenari de que volem guanyar i volem anar al descans 3-0, però poder vas perdent 0-1. Genera escenaris esportivament parlant de, aviam, anem perdent 0-1, què farem, com ho hem de fer, què tal, totes aquestes eines que normalment jo crec que el Mitchell a l'hora de preparar els partits i ja els gestiones, en una setmana com aquesta li has de posar encara més precisió i tenir encara més clar, perquè el jugador quan surti al camp tingui clar el que ha de fer. Lo de més ja ho tindran, és que quan surtin a escalfar o quan... ja ho tindran, sortiran i l'adrenalina els hi pujarà. Per tant, més que pujar la motivació, l'has de rebaixar, perquè potser a vegades jugues un partit que no tal i qual i has d'apretar una mica en el jugador i has de, no sé, crear algun tipus d'actitud motivacional. En aquest cas no és necessari, és que no has ni de parlar això. El jugador és conscient de la importància del partit, és conscient de la transcendència del partit, és conscient de les conseqüències que tindria no guanyar aquell partit. No li posis, no alimentis més l'ansietat i la preocupació, que no pensin tant en això, simplement que sentin la seguretat, que tu com a entrenador confies en ells, que tu com a entrenador els donaràs les eines per guanyar aquell partit, i després ja hi entrarà l'afició. L'afició.
Jo em quedo amb això dels escenaris. Per mi, amb les finals que jo he jugat com a jugadora...
Moltes?
Una final de la Copa de la Reina, jo diria que amb la selecció catalana un parell, i totes perdudes, ja t'ho avanço. I sí que amb el Girona vam fer el play-off per pujar i que també el vam perdre, però no tenia conseqüències. Dir, tu arribes a una final i quan tu és per guanyar, doncs si perds, mira, has quedat segon i ja està. Però aquí sí, i preparar aquests escenaris, és pel jugador, jo crec que és el més important. perquè tu sempre t'imagines que aniràs bé i que guanyaràs i tal, però pot haver situacions del partit que no les tinguis previstes o que et sobtin, i en una final, a 90 minuts com serà, perquè no hi haurà pròrroga ni hi haurà res, aquesta és a 90, tens el temps que tens per reaccionar, no et pots permetre el luxe de perdre massa temps per intentar revertir el que sigui. Llavors és molt important que això el cos tècnic els hi doni eines, perquè segurament en un partit normal de Lliga no es preparen tants escenaris, en tens un parell, bueno, i si no acaba de sortir bé i fas un canvi i tal, i tens un partit la setmana següent, aquí no. Per tant, tot això és el que fa diferent aquest partit i la gestió aquesta emocional de que sí té una conseqüència el fet de no aconseguir el resultat, i això s'ha de treballar, perquè genera ansietat el jugador, això li genera ansietat, llavors ho has de treballar.
Encara volia fer una última pregunta, Narcís, sobre el tema de preparar aquest partit. Qui s'ha de posar? Els bons? Els més forts mentalment? Els que siguin líders? Els que estiguin més frescos? Tenint en compte que és un partit segurament molt especial.
Bueno, els bons i els frescos
tots
el que dic. No, aviam, el que no pots fer és canviar radicalment. Vull dir, les últimes setmanes l'alineació del Girona ha variat poquet. Vull dir, han entrat a l'última hora més el francès de central que el Blin, Daily Blin, que en aquest aspecte no sé si en francès estarà o no. Tu podries dir, bueno, no juguen francès, no passa res, perquè en Daily Blin, com ja diguem, té el cul pelat, no? De jugar partits importants, té tranquil·litat, té paciència, que poder tenir un jugador així en el camp en aquest moment i en aquest partit concret inclús pot sumar, tot i que les últimes jornades poder no el veia prou bé l'entrenador, no ho sé, però tret d'aquestes dues opcions, l'altre, Arnau, Àlex, jo crec que l'altre serà el mateix, la dubte serà de qui posa com últimes referències, si posa
Sigankov.
El Sigankov, que va jugar l'altre dia de
Echeverri,
o Lemar, aquí pot haver-hi el dubte, però el demés no crec que variï molt. Tampoc crec que hagi de variar molt. O sigui, al final l'entrenador és el que gestiona i el que sap l'estat de forma de tots. Crec que qualsevol dels que està jugant últimament està preparat per sortir i fer-ho bé, i també mentalment, encara que hi ha algun jugador que és més jove, però un aparent també a cop d'experiències, i has de posar els que estiguin més en forma. Vull dir, des d'aquest punt de vista, diu, no, ara començaré a posar els que tenen més experiència. No crec que posi amb en David López, sí, perquè d'experiència posar... si fa molt que no té ritme de competició.
Igual pots posar els últims 5 minuts perquè necessites
alguna cosa
en concret.
Hem d'aguantar el 2-0, hem d'aguantar i poder posar alguna ofici que sap parar el partit, no sé, l'Estuani, físicament diuen que poder no estar al 100%, te l'hauràs de reservar per aquells 20-25 minuts finals que l'Estuani, només de sortir al camp, té un efecte amb els companys i amb la gent, que pot ser el que parlàvem del tema emocional, no? De dir, una última empenta. Jo crec que hi ha petites coses que has de gestionar. Vull dir, l'entrenador no el dia a dia és el que sap, nosaltres no sabem. Ha de posar els jugadors que creguin que estan en millor forma, els jugadors que creuen que per aquest partit contra un equip que té tanta possessió els hi poden fer més mal, no sé, i les pautes aquestes, de dir, els vaig apretar davant, no, els espero al mig, els hi dono la pilota, els hi trec. Clar, són coses que tenen que veure amb les eines que parlava abans, de dir, aquest és el partit que ens trobarem, aquest és el partit que hem de jugar, endavant. Però no crec que hi hagi moltes variacions de les últimes setmanes.
Ara fem un joc. A qui creus que baixarà, Susi?
Mallorca i Elx, segur. I Mallorca, va.
Narcís?
Home, jo espero que l'Elx sigui un i...
L'altre t'és igual, no?
L'altre m'és igual.
Xevi?
Sincerament.
O baixaran Elx i Mallorca, això ho tinc claríssim.
Hi haurà rebuda l'equip.
Tu, què dius tu?
Jo, Elx i Mallorca, ja vaig dir fa setmanes que baixarien el que perdés del cap de setmana passat llevant Mallorca i el que perdi del Girona Elx, i com que estic convençut que el Girona guanyarà, doncs acabarà baixant l'Elx. Hi ha hagut moltes piulades, des del club s'estan moguent moltes i moltes coses, el Tarlà vestit amb la samarreta del Girona, banderes regalades perquè la gent els posi als balcons, rebuda a les 7, i ahir fins i tot una piulada de diversos jugadors, entre ells Estuani, que diu rebuda, és una final, i les finals es juguen amb l'ànima, amb el cor i amb la nostra gent. Dissabte fem de Montilivi un infern. Per evitar que passi el tema del teu Saragossa, Narcís, que està a punt de baixar a primera ref, hem de mirar que no...
Home, a més faltaria que
per demostrar...
s'ajuntessin dos desgràcies en un cap de setmana.
Vull dir, perquè, clar,
el Saragossa està clar que baixarà. El Girona espero i desitjo que no, i crec que no serà així. Aviam, ho tenim tot a favor, juguem a casa, tenim la nostra gent, els jugadors estaran mentalitzats.
Ho dic més en el sentit de que hi ha molts equips que s'encallen, que baixen a segona divisió A. El Girona ha tingut la sort de tornar a pujar, aquest any pujarà el Depor, però el Saragossa, campió de la Recopa, és que ho ha intentat.
Porten 13 anys.
Imagina't.
També amb molt males gestions i decisions. Vull dir, al final, el problema que té el Saragossa és que cada any canvien 14 jugadors. Això és impossible. Això és impossible, encara que em portis 14 de molt bons, perquè una cosa és el jugador i l'altra l'equip. Fer un equip, fer una organització, canvien d'entrenadors constantment, vull dir que és molt complicat. I clar, jo quan vaig marxar amb 19 anys d'aquí, estàvem a tercera, havíem baixat de segona B a tercera, i el Saragossa, un equip dels millors d'Espanya, entre els 6-7 millors d'Espanya. Els meus anys que vaig estar allà, vaig jugar dues finals de Copa del Rei, una la van guanyar i l'altra la van perdre, van classificar per Europa, clar. Jo, amb la distància, és que s'ha invertit. Ja fa 2 anys vam jugar aquí a la Champions. Vull dir, què està passant aquí? Que el Girona, que era un fa anys enrere, un equip, bueno, de no vull dir regional, però que estava
tercera,
a segona
B,
sí. Tercera, i el Saragossa era un dels millors equips d'Espanya, i ara podem veure que ojalà el Girona continuï a primera un any més i l'any que ve no patim tant, i el Saragossa té tots els números també de baixar a categoria. Bueno, la vida, l'esport, les decisions, a mi em fa molta pena, perquè Saragossa és un club molt important a nivell d'història, té un múscul social. Abans ho comentàvem, dic, jo ja te garanteixo que si el Girona juga a la Romareda jugant-se baixar a categoria, allò, aquell camp
baixa.
És un infern. Ara no, perquè juguen aquell prefabricat, però la consciència de quan ja hi havia un partit important, hi havia com un ambient, era una caldera, allò, no? Per això incidia tant. Jo sé que és diferent, i som diferents aquí, els catalans i els gironins encara més, no? Però sí que hem de fer un esforç perquè el diumenge, el dissabte, passin coses diferents a nivell de gent, a nivell d'empenta, a nivell de... des de que comenci el partit, perquè no vull dramatitzar, però crec que ens ajuguem molt. Vull dir que estar primera o segona hi ha molta diferència, i a nivell econòmic, i aquí hi ha uns projectes en marxa, que jo quasi m'afixo més amb els projectes que no amb el tema menament esportiu, que és acabar una ciutat esportiva,
Camp Nou,
que és fer un Camp Nou, i tot això serà molt més fàcil que el club es decideixi a fer-ho o assumir-ho, si estem a primera divisió. Vull dir, la conseqüència de baixar no només és esportiva, sinó inclús a nivell social també, i a nivell institucional o d'estructures, infraestructures, ostres, un altre any més a primera pot fer que els projectes que deuen tenir avançats d'acabar la ciutat esportiva o d'un projecte futur de renovar Montilivi o fer un Camp Nou estigui encara sobre la taula. Per tant, per això és tan important el partit, traguent la part esportiva. No és dramàtic com aquell que vaig viure jo contra el Múrcia, que era la supervivència del club. No estava oberta ni la grada de preferent.
El que
estava acabada de fer, o l'estaven acabant de fer, però no estava ni oberta, i no hi havia ciutat esportiva. Vull dir, allò era molt dramàtic, no? No és dramàtic, el partit no és dramàtic, i bueno, si no s'anessin bé les coses per alguna desgràcia, doncs a continuar i a seguir, i l'any que ve tornar a intentar pujar a primera. Però crec que seria molt millor poder estar a primera i afrontar el futur immediat d'aquestes coses que són paral·leles amb tranquil·litat, perquè econòmicament la diferència és gran.
Vull acabar de la mateixa manera que hem començat. Abans li preguntava a la Susi quin és el partit més important de la història del Girona. Ara t'ho preguntaré a tu i després a en Xavi. Narcís.
Jo és que no m'ho vull quedar amb un, perquè tots els partits que han sigut transcendents han sigut importants a la història del Girona. Vull dir, uns per, abans ho deia la Susi, en Xavi crec que ha fet el comentari de l'ascens, no?, contra el Ceuta, no?, que es va pujar de segona B a segona A. Jo vaig viure també un ascens de tercera a segona B, que vaig agafar l'equip.
Que sense tot això no hi hauria el que hi ha ara.
Exacte, i van pujar a segona B, i bueno, es va començar a fer coses mig professionals. la salvació contra el Múrcia va ser un drama i va ser molt important. Tots aquests partits que han tingut incidència han sigut importants. Recordo que vaig viure allà en primera persona el drama del partit del Lugo, que a l'últim minut, i la posterior drama del partit del Saragossa, que havien guanyat a Saragossa 1-3, crec.
0-3.
O 0-3, i aquí van perdre 1-4. No? Vull dir, hi ha hagut partits importants, o molt importants, que alguns han acabat bé i els altres poder no han acabat bé. Però jo el posaria en el paquet d'un partit important, dels que són importants per la història del club. No crec que sigui el més important, i podríem dir que el més important encara està per arribar, no? Esperem que el més important encara estigui per arribar i sigui una cosa una mica gran, no?
Xavi?
Clar, ara ens fa pensar que el partit més important és el de dissabte, per totes les emocions que vivim, però si respirem una mica i ens agafem amb l'objectivitat possible, estaríem la sucia el que ha dit a l'inici, que és el partit contra el Saragossa, que va suposar el primer ascens de primera divisió.
Has esgotat el temps del Girona Reservat. Si en vols més, busca'ns en un altre episodi.
Que tinguem sort, Susi.
Bueno, que més que tenir la sort, no ve donada, la sort s'ha de buscar. Per tant, el Girona ha de fer tot allò que ha de fer per tenir les opcions per guanyar el partit. La resta, vindrà sort.
Que siguem feliços dissabte a la nit, Narcís.
Esperem que sí.
Adéu-siau.
Adéu.